Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens ha deixat un home de Déu, un apòstol dels pobres, un defensor de les causes justes dels qui no arriben a tenir allò necessari mentre a altres els sobra. Ahir va morir el pare Manel, així era conegut, el sacerdot Manel Pousa. Es va dedicar a aquestes causes des de la seva condició de sacerdot fins al punt d'afirmar si tornés a néixer, tornaria a ser capellà. Manel Pousa ha desenvolupat tota una estructura social amb la seva fundació, amb campanyes benèfiques que s'han traduït en els ja coneguts vespres de Guanya't el cel amb el pare Manel i, sobretot, molts amics en la lluita es fan amics i ell, des de la seva senzillesa, de manera sobtada, deixa aquest món, però des del cel ens ajudarà. Que descansi en pau el pare Manel. Avui parlarem del pare Manel, lògicament, i després tindrem una taula d'anàlisi per parlar d'habitatge, sobretot després que el Parlament va aprovar ahir la llei que regula els preus dels lloguers per evitar que siguin abusius. Ens posem en marxa i ara amb el pensament del dia. Ens l'ofereix avui Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Salutacions a qui us parla en el pensament del dia, també en aquesta temporada 2020-2021, en Miquel Albert Soler. Demà, si Déu vol, celebrarem la Diada Nacional de Catalunya, enguany una mica passada per aigua per culpa del coronavirus, que no permet concentracions multitudinàries i atapeïdes per preservar la nostra salut. Però el que sí permet és que aquesta diada sigui ben reivindicativa, i ho ha de ser, perquè fa massa anys ja que l'estem celebrant amb una presidenta de Parlament empresonada. També a l'exili o a la presó, diputats i diputades escollits democràticament i legalment a les urnes. També a l'exili o a la presó, activistes socials. I el poble de Catalunya, que amb un percentatge important de la seva població porta tants anys demanant pacíficament la seva independència, el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació, per cert, reconegut en la Carta de les Nacions Unides de rang legal superior a qualsevol constitució, no es mereix aquestes respostes tan repressives. Per tant, davant de tanta duresa i fredor, cal reivindicació ferma, contundent i pacífica. Així ha de ser aquesta Diada Nacional de Catalunya. Que tinguem molt bona diada.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El projecte de llei d'eutanàsia que té en marxa el govern espanyol de coalició entre PSOE i Unides Podem ha fet un pas més avui al Congrés.
Així és, Ignasi, bona tarda. Molt atents perquè el Congrés espanyol ha votat aquest dijous contra les dues esmenes a la totalitat que el PP i Vox han registrat com a alternativa a la regulació de l'eutanàsia proposada pel PSOE. Els dos partits contraproposaven a aquesta reforma una llei de cures paliatives. El text proposat pels socialistes i aprovat en seu parlamentària reconeix el dret a morir a persones que pateixen una patologia o una discapacitat greus, que s'hagin quedat sense opcions de tractament i que vulguin, voluntàriament i amb el suport d'informes mèdics, acabar amb la seva vida. Mai una reforma com aquesta havia arribat tan lluny aquí a Espanya. Aquesta pràctica s'inclourà, atenció també, entre les prestacions del Sistema Nacional de Salut per tal de garantir que tothom pugui accedir a aquesta opció en condicions d'igualtat segons aquesta llei. També es regularà l'objecció de consciència dels facultatius que no vulguin executar una petició d'aquest tipus.
Mestres interins de baixa per la Covid-19 perden la plaça assignada abans d'incorporar-s'hi.
Així és, Ignasi. Aquests dies estan sortint casos de mestres que tenien una plaça interina i l'han perduda per haver hagut d'agafar la baixa abans de començar el curs. Han firmat contractes per fer reforç durant tot el curs, però abans de començar han donat positiu en coronavirus. No poden anar a l'escola i s'exposen a perdre la garantia que tenien de treball tot l'any. Els sindicats han detectat una cinquantena de casos i denuncien que perdin la feina per seguir les recomanacions de seguretat de la Covid.
Els ajuntaments no hauran de cedir el superàvit al govern espanyol per combatre el Covid-19.
Així és, el govern de Pedro Sánchez perd la batalla de la convalidació del decret del superàvit municipal, una qüestió que mantenia molts municipis en peu de guerra. La primera votació que perd l'executiu espanyol al Congrés dels Diputats, que només ha tingut el suport insuficient de dos socis de govern, PSOE i Unides Podem. Una derrota que obligarà el govern espanyol a buscar fons alternatius i que és tot un avís de cara a la negociació de pressupostos.
El govern espanyol precisament és notícia també perquè vol que els treballadors es jubilin més tard.
Busca endarrerir les jubilacions voluntàries. Per aconseguir-ho, planteja dues vies. Penalitzar la jubilació anticipada per a les rendes altes i bonificar els que decideixin endarrerir la jubilació. Això suposaria un important estalvi per al sistema de pensions, perquè els treballadors trigarien més a convertir-se en pensionistes i estarien més anys cotitzant. El ministre d'Educació, d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ho ha explicat en una compareixença al Congrés a petició pròpia davant la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo, que estudia la reforma de les pensions. L'edat real de jubilació a Espanya se situa gairebé en els 64,6 anys i la legal en els 56,8, en la línia dels països de l'entorn. Segons el ministre, endarrerir la jubilació, tothom hi guanyaria.
Moment ara per saber com es presenten les properes hores pel que fa al temps. Ens actualitza la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cap de setmana molt tranquil. De fet, cap de setmana llarg. Demà, Diada Nacional de Catalunya, un temps molt estable arreu del país. De fet, aquesta tarda encara esperem que pugui haver-hi algun ruixat cap a les comarques del Pirineu. Han crescut núvols també a punts de les comarques de l'interior de Barcelona i de Girona i, per tant, de cara a les properes hores encara ruixats, però molt dispersos i aïllats. Les temperatures, que a poc es van recuperant, han pujat avui, ho faran també de cara als propers dies. Demà a la tarda, algun ruixat al Pirineu, ambient assolellat. I també de cara a dissabte i diumenge s'imposarà el sol, pujaran les temperatures màximes entre els 25 i els 30 graus, però compte que a primera hora del matí farà una mica de fresca.
Gràcies, Jordi. Per cert, està plovent suaument, però està plovent a Barcelona. Aquests núvols, en alguns casos, porten aigua, que sempre va bé, també. I acabem aquest informatiu recordant que les 10 Càritas catalanes, ho hem estat dient en els últims informatius, han atès un 63% més de persones en els programes de primera resposta al Covid-19, segons la memòria 2019 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya.
Així és, Ignasi, la memòria que s'ha presentat aquest matí en una conferència informativa al Col·legi de Periodistes, segons el document, 1 de cada 3 persones ateses durant l'estat d'alarma no havia necessitat mai abans l'ajuda de Càritas. Durant el 2019, les Càritas diocesanes catalanes van acompanyar un total de 217.171 persones amb una inversió de 46,6 milions d'euros. La meitat de les persones ateses no tenen un habitatge digne. A l'acte de presentació ha intervingut el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense a Càritas Catalunya. Segons el cardenal Omella, les dades d'aquesta memòria constaten que són molt lluny de superar la crisi que va començar l'any 2008 i més tenint en compte els estralls que ha originat la pandèmia.
Gràcies, Rafa. Per cert, bona tarda, et dic jo també.
Bona tarda, Ignasi.
També han intervingut, per cert, en aquesta conferència informativa el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, i en representació de diversos àmbits de Càritas Catalunya, Cora Mazo i Anna Roig. 6 minuts i serà 6:45. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
L'11 de setembre es veu i s'escolta a Ràdio Estel. A les 10, Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Lloll Bertran, Lluís Soler i molts d'altres, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona. A les 11, Veles Events, el 50è aniversari de la publicació de l'històric disc de Raimon. I a les 12, Josep Carner en la memòria, 50 anys de la mort del gran autor català. El teu 11 de setembre, viu-lo i escolta'l a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Ho dèiem en començar el programa. El prevere Manel Pousa, més conegut com el pare Manel, va morir ahir al vespre a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El sacerdot, nascut a Granada i de pares barcelonins, era actualment el rector de la parròquia de Trinitat Vella, a la capital catalana, i ens ha deixat a l'edat de 75 anys a causa d'una embòlia després d'haver donat positiu pel Covid-19 i d'haver estat ingressat. Dins la seva inesgotable entrega en cos i ànima als més vulnerables, el pare Manel va crear el 2004 una fundació que porta el seu nom i que treballa a diari a favor dels més necessitats, sobretot de les persones sense recursos i dels presos. Aquesta tasca als barris de Barcelona més empobrits el va portar a ser distingit amb la Creu de Sant Jordi i amb la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona. Tota la dedicació del pare Manel per ajudar les persones que es troben en situació de vulnerabilitat el va portar a ser una figura emblemàtica de la solidaritat a Barcelona i també dins de l'Església, ja que tot i algunes polèmiques que l'han envoltat durant la seva vida en certs moments, una de les frases que més se li recorden, també la comentàvem abans, és aquesta: si tornés a néixer, tornaria a ser capellà. Amb el record del pare Manel saludem un home que el coneixia molt, que era un dels seus molts amics, aquests grans amics del pare Manel. És concretament el responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala. Senyor Eduard Sala, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està?
Bé, afectat, com tanta gent, no?
Sí, tant. Compartim, evidentment, nosaltres aquest dolor, també el traslladem fins i tot a la família que hagi pogut en vida lamentar i compartir la pena per la pèrdua del pare Manel, que a més ha estat ràpida, inesperada. Potser és veritat que estava delicat de salut, oi? Però no esperàvem un desenllaç tan ràpid, oi?
En tot cas, sí, no, ha estat sorprenent, la veritat.
Sí. Com definiria vostè el pare Manel, si li pregunten qui era el pare Manel, per explicar-ho a aquells que ens escolten i potser no el coneixien tant?
Jo diria que el pare Manel era una persona bona, no? Era capellà, era un capellà, una persona bona i un caos amb cor, no? Un caos amb cor.
Tenia aquesta capacitat d'estimar caòtica, però bonica, oi?
Sí, i tant. Sí. Jo és que recordo, no?, que la primera vegada que l'experiència va començar poc abans de que acabés muntant la Fundació Pare Manel, i sí, cap al 2002, una cosa així, i la primera vegada que vaig veure, em pensava que era una persona en situació sense llar. Així de clar. Me vam presentar i estava aquell moment amb Sor Genoveva, amb filla de la Caritat, que també és algú... El pare Manel és com aquests referents que tots tenim d'un evangeli de carrer, de proper, de bar, des del cor i també de vegades el que sembla un caos desorganitzat, però que construeix moltíssim, com el germà, el Gratacens o el pare Paco, no? O el Francisca Josep Costa o Sor Genoveva mateix, no?
Sí. Uh-huh.
Són aquells que han robat el cor a moltíssima gent, no? I des d'una manera de ser diferent molt propera a la gent, no?
Doncs un home bo, caòtic, amb el cor i alhora compromès amb els pobres. Com s'explica, ja amb una reflexió, si pot ser breu però una mica més profunda, com s'explica que un sacerdot fidel a un compromís eclesial i social destaqui tant a nivell públic i mediàtic per la seva ajuda a les persones necessitades? Aquí els carismes també són diversos. Potser hi ha persones que ajuden i no surten tant als mitjans i són exemplars igualment. Però què té el pare Manel per ser tan conegut?
Jo crec que ell ho explicava, eh? Ell explicava que, de fet, li va venir una mica a través d'en Carles Barrasco, que tenia amb en Carles Fabià. Van aconseguir, crec, en el seminari, val? I, bueno, quan en Carles va fer una altra via, doncs estimava moltíssim en Manel i el va posar en contacte amb el món de la faràndula, dels empresaris, doncs a través de, i ho sabem, doncs, des del Cerdà, els Carles Flavià, el Tricicle, no? el mateix Serrat, no? Tota gent, no, el Rubianes, no?
Sí, Pepe Rubianes, efectivament, sí.
El Pepe Rubianes, no? I a partir d'aquí, jo penso que hi ha algunes persones, concretament, que n'hi ha moltes, però que fan de, especialment com de pont, que connecten com galàxies diferents, no? I en Manel, que costa parlar amb ell en passat, però en Manel tenia aquesta com habilitat natural, ¿vale? Que és que al final es feia estimar per gent que està en què tot és diferent, no? I feia això, un pont. Uh-huh. Bon, no? Era algú molt proper de bar, de barri, de Verdun, de Barceloneta, era de prendre la copa, de ser de la broma, val? Però sí. Ja estem d'un realisme i una... a veure, no era una persona que portava el llibre a la mà. Sabia moltes vegades que potser l'altre estava aquell moment entabanant, no? Però feia com una aposta des de l'estimació per cadascuna de les persones i això feia guanyar la gent, no? Per això crec que va acabar sent mediàtic perquè va ser un això constructor de ponts, no? Uh-huh. I tenia amics a tot arreu, a tot barri, diguem, de Verdun fins a Peralbes.
Sí. Avui amb Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, recordem la figura del pare Manel Pousa, que ens deixava ahir. Ja per anar acabant, la creació d'una fundació, les campanyes amb el nom de Guanyar-se el Cel amb el pare Manel i la senzillesa amb què parlava i treballava són alguns dels referents del que és, com vostè ha dit també, la projecció pública d'aquest gran home. L'Església del present i del futur ha de ser una realitat del món més encarnada en aquest compromís, és a dir, ha d'haver-hi més pares Manels, més Tereses Losades, més Genoveva Massips o més Peres Casaldàligues?
Jo crec que ha d'haver-hi una església encarnada amb cadascú de nosaltres, diguem. No pot dependre de persones amb un carisma que sembli que sigui gairebé impossible portar l'Evangeli al món, no? Al carrer, no? Però sí que és veritat que aquest, en Manel, Sor Genoveva, no? Aquests noms que tots tenim que ens ressonen alguna cosa, només parlen d'una església i d'un Déu encarnat en el món, no? Uh-huh. Amb aquell veí del bar, del malalt, del que està a la presó, del que està sol, no? O tenim una església encarnada o no serà església de Jesús de Nazaret.
Sí.
I això és el que parlava ell també. Allà quan sempre diuen, no, recordo una frase que ell va dir, no? Tot porta la... No hi ha res al marge de la fe, val? Però no és fe, sinó que va ser humà.
Sí.
No?
I tant.
Això és el que retrata amb ell.
I tant.
I de fet és evangèlic.
I tant, evangèlic, i sense oblidar-se dels pobres. El papa Francesc, 3 dies abans de ser elegit, va dir: vull una església pobra i amb els pobres. És a dir, no és només una església d'opció pels pobres, que també, sinó, a més, pobra i amb els pobres. Bé, i per acabar, com que vostè porta molts anys treballant a Càritas, segur que no li ve res de nou, no?, contactar ja com a home de Càritas amb una persona com el pare Manel. Potser quina sensació, per acabar, ja li queda després d'haver compartit amb Manel Pousa experiències de compromís, solidaritat i ajuda als pobres?
A veure, estem en carreres de marató, no?, i amb Manel ho havíem parlat molt, també des de Càritas, que hem estat treballant junts com a moltes altres entitats d'església i de la societat civil, no? Però n'hem treballat junts plegats molt de temps, no? Però això és una carrera de marató i ell, un fundador, no pot ser un fundidor, no? A vegades ja dèiem, hi ha fundadors que són fundidors, que amb ells comença i acaba una...
una obra o un projecte.
En aquest cas, en aquest cas, ell ho tenia molt clar, per això va crear doncs, la Fundació Pare Manel tot un coixí que depèn d'un grup humà potent que pugui donar continuïtat a aquesta obra, perquè ell tenia molt clar, és com a nivell d'església també, no? Que aquí estem només de pas i som molts, que rebem de molts, tota una construcció de comunitat humana i quan marxem, com ell ha fet ahir, no? Passa el testimoni a molta altra gent, no? Llavors, d'ell em quedo això, no? I com a Càritas, no? No, hem de poder treballar junts per un món més enllà del temps que nosaltres estem, el breu temps que nosaltres estem en aquest món, no? I passar el testimoni, passar el testimoni.
Moltíssimes gràcies. Aprofitem per comentar-vos, amics oients, que les exèquies pel Pare Manel tindran lloc aquest dissabte, demà passat, dia 12, a 5:45 del matí, al tanatori de Sancho d'Àvila, al carrer Almogàvers 93 de Barcelona, per aquells que ho vulgueu saber, i evidentment tots us animem a fer una pregària per l'ànima del Pare Manel. Gràcies, Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona. Una abraçada i que el cel sigui al Pare Manel.
Gràcies a vosaltres. Que el cel sigui.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3 que contribueixen a dur una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Ara més que mai, Masomega.rojo és el teu complement natural ideal. Demana Masomega.rojo a Maen Punes o al 669-56-17-68. Anota 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ara. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un quart i mig de set, l'habitatge viu un moment marcat per la difícil situació social i la crisi econòmica que ha esclatat per la pandèmia del coronavirus. La realitat d'aquest sector es mou ara entre la necessària defensa del dret a la propietat, el problema de l'ocupació de moltes llars i els tràmits de desnonaments, que sovint afecten persones molt vulnerables, també s'ha de dir, tant si són ocupes, per dir-ho en paraules simples, com si no. L'increment de cases ocupades a Catalunya, a més, és significatiu els últims mesos. Avui analitzem tota aquesta problemàtica tot just l'endemà que el Parlament de Catalunya hagi aprovat una llei que limita el preu dels lloguers, text que finalment va tenir la llum verda de la cambra, però amb algunes discrepàncies prèvies entre els socis de govern. Pot ser positiu que es reguli el mercat per evitar lloguers abusius, però queda el dubte sobre l'eficàcia davant d'un model més liberalitzat que experts econòmics i molta gent de la societat també defensa com a mecanisme per aconseguir que no es disparin aquests preus. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema a la nostra taula Ivan González, economista i màster en economia social. Bona tarda i ben tornat.
Hola, bona tarda.
Ivan González és aquí a l'estudi de Ràdio Estel i des de l'altra banda del fil telefònic, en la distància física, però igualment en proximitat, és amb nosaltres Lucía Delgado, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca La Pa a Barcelona. Senyora Lucía Delgado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, els demano una primera roda breu, si vol començar vostè mateixa, senyora Lucía Delgado, sobre aquesta norma que es va aprovar ahir al Parlament de Catalunya. Com la veu vostè?
Bé, doncs nosaltres ens alegrem molt des de la PA i felicitar tot el moviment pel dret a l'habitatge, perquè és un primer pas per posar topalls al lloguer, que, com sabeu, porta ja anys, no?, pujant exponencialment i que realment s'ha convertit en un dels problemes principals d'accés a l'habitatge, no? I totes les eines que tinguem al nostre abast justament per garantir el dret a l'habitatge les hem d'aplaudir i hem d'exigir que es compleixin.
Molt telegràficament, ens pot recordar quins són els principals aspectes pel que fa als preus, on situa el sostre, com es regula, diguéssim, aquest límit en el preu del lloguer?
Bé, pel que això les expertes, no?, són les del sindicat de llogaters, però el que està contemplant la norma hem de veure al final, no?, tota la seva...
el seu desenvolupament.
Exacte. Però, el que s'ha proposat és sobretot això, no?, que els preus del lloguer no pugin com han pujat durant aquests últims anys indiscriminadament, no?, que al final el que veiem era que aquests anys, quan s'acabava el contracte de lloguer, havien pujat de 200, 300 fins 400 euros o 50% més de la renta, i aquests topalls estan dirigits, no?, amb l'índex de la Generalitat que va treure i que té a veure amb els lloguers, amb les rendes de lloguers que ja es van inscriure aquí a Catalunya. Llavors, amb aquest índex, el que es fa és agafar aquest topall que ja tenim i la idea és, com deia, no?, és un primer pas, ara hem de veure com es pot regular poden anar a la baixa o no, perquè realment a la ciutat de Barcelona, com sabeu, el preu mitjà de lloguers és aproximadament de 1.000 euros, i dificulta aquest accés a aquest dret bàsic, no?,
del lloguer. Sí, ara entrarem en altres detalls, però efectivament el que tots compartim és el desig que, sobretot les persones amb un poder adquisitiu més limitat, puguin accedir a lloguers més econòmics a curt, mig i llarg termini. Senyor Ivan González, em sembla que vostè té una altra manera de veure-ho sobre la llei aprovada ahir, concretament.
Sí, a veure, jo comparteixo que es necessita més habitatge assequible, més habitatge social. Evidentment, comparteixo que es necessita que el dret a l'habitatge ha de ser un dret, valga la redundància, però jo no crec que aquesta llei vagi en aquest camí, i m'explico. O sigui, necessitem més habitatge social assequible, digueu-li la paraula que vulgueu, però aquest habitatge social, aquest habitatge assequible, aquest públic d'habitatge, el gran abandonat des de la crisi anterior, de la crisi del 2008, ha de ser liderat pels ens públics. Sí, ara què fa aquesta llei? Aquesta llei el que fa és traslladar la necessitat de més habitatge assequible al món privat. Que ell, buscant res en Google, no cal buscar res més, trobem 10, 12 decrets lleis en els últims 5 anys sobre habitatge en el qual no s'ha complert res. Perquè una de les qüestions de fer més habitatge assequible, més habitatge social liderat pels ens públics com poden ser els ajuntaments, no vol dir que s'hagin de fer ells. Poden ser fets per privats, però, clar, amb l'ajuda d'aquest ens públic, sigui subvencions, sigui, ajudes X a valorar, no? Ara el que fem és agafar el 96% dels propietaris, que són petits tenidors, i dir-li, tu que estàs complint, cap problema. Tu que no estàs complint, baixa una mica el lloguer, perfecte. Però torno a repetir, d'aquests que no estan complint, són els 4% que aquesta llei no protegeix.
Per tant, senyor Iván González i senyora Lucía Delgado, es pot dir que aquesta llei, d'alguna manera, és una intervenció de l'administració sobre el mercat del lloguer, que se m'entengui bé, perquè el terme intervenció, de vegades té mala premsa, en alguns casos, en els sistemes econòmics pot ser necessari, però clar, tampoc ens podem anar a un control màxim tenint en compte el sistema d'economia de mercat que tenim aquí. Bé, no em vull allargar, els hi dono la veu a vostès. L'alternativa a una llei com l'aprovada ahir al Parlament de Catalunya, un sistema més liberalitzat, alguns entesos, i entre ells potser l'Ivan González ho comparteix, diuen que també el mercat liberalitzat pot aconseguir abaratir els preus, no? Amb més aconseguint que hi hagi un equilibri entre l'oferta i la demanda que ho permeti, per exemple.
Sí, segurament, però jo no vaig per aquí tampoc.
No, doncs digui.
Jo crec que el sector públic ha d'adoptar mesures que incentivin la construcció d'aquest habitatge assequible. O sigui, que és el que et deia abans, o sigui, no deixar tot el mercat. Mercat privat, perdona, no deixa tot el mercat privat, sinó que aquest sector públic lideri aquesta construcció d'habitatge assequible. Però reitero, liderar la construcció d'habitatge assequible vol dir dues coses. Vol dir fer ells, un ajuntament com el de Barcelona, amb 3.000 milions de pressupost, i no ha fet amb l'última legislatura i mitja res, vale? I no només que faci ell, que també pot fer, sinó que ajudi als constructors privats a fer-ho. És el que deia, bonificacions, subvencions, baixada d'impostos, mil coses que es poden fer.
Sí, senyora Lucía Delgado, des de l'APA, des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Sí, no, nosaltres, o sigui, creiem que, o sigui, una llei, doncs, al final no és una vareta màgica que s'arreglarà tots els problemes i que realment, no, el tema com tot a saber, no és d'ara, sinó que ja ve de lluny i té a veure per nosaltres amb el model d'habitatge, no? I, evidentment, tot és, no és una cosa única, sinó que és, no, que són unes lleis, que són unes polítiques d'habitatge com es facin, i que, bueno, jo vull recordar que, evidentment, s'ha construït molt el sector públic. El problema ha sigut és que s'ha liberalitzat, justament, no? Es van fer molts habitatges públics que justament eren, no, VPO, que al final la gent els comprava i al cap de 10-20 anys estaven a la propietat. Nosaltres creiem que justament, ara no recordo, crec que és el 40%, no, la Carme Trilla deia, no, que feia un càlcul i si no s'haguessin venut aquests habitatges, no, si s'haguessin quedat en comptes de venda al lloguer, ara mateix a Barcelona tindríem un 40% d'habitatge públic de lloguer. I no és que no s'hagi fet, no, construït i posat aquestes subvencions, com deia el company, que jo crec que és important que, com diu ell, no, que es faci des del sector públic habitatge públic i que es pugui fer mitjançant també i comptant amb el món privat, doncs amb les cooperatives, tal, no? Jo crec que és important, però bueno, que no solament, no? Jo crec que avui en dia venim, com dèieu, no, d'una crisi immobiliària que justament una bombolla immobiliària que justament era com els preus mai baixaven de la compra, no? I va esclatar i llavors justament el que va passar, no, quan es va liberar, no, teníem que deien que regularia sol el mercat, doncs quan més oferta, hi havia molta oferta, baixarien els preus, i no va ser així en les hipoteques, no? Tenim aquesta experiència i així va acabar tot. En aquell moment hi va haver, no, i continuen havent milers i milers de desnonaments, això no ha acabat i per desgràcia amb la pandèmia, amb el coronavirus, doncs s'agravarà més, i vam tenir una oportunitat, es va tenir una oportunitat de, doncs, agafar, no, o cedir aquests habitatges dels bancs que vam rescatar amb tots, no totes, amb els nostres diners, sense cap contraprestació. Doncs llavors, aprenent dels errors, nosaltres creiem que això, que hem d'aprendre dels errors, i que en aquesta crisi que tenim, no, que sanitària i al final econòmica, doncs hem de fer-ho diferent, no? I per nosaltres aquesta llei de, no, que es va fer ahir és una altra manera de fer i canviar el model de l'habitatge, no? I, evidentment, com deia, que no serà l'únic.
Ja, senyor Iván González, sí.
Jo crec que estem d'acord en una cosa, que cal més habitatge social, això tant la Lucía com jo estem d'acord, però jo crec que de l'experiència s'aprèn. Vale? I aquesta llei de regulació dels preus del lloguer no és novedosa. O sigui, hi ha moltes ciutats arreu d'Europa, per posar l'entorn més proper, que ho han fet. Berlín és paradigmàtic. Berlín és una de les primeres que va fer una llei similar i l'últim any amb dades, 2019, o sigui, pre-Covid, vale? el parquet de lloguer va baixar un 25%. Per què? Perquè aquesta llei, la d'allà, entre altres coses, va desincentivar les inversions, va fer tenir por a aquests petits tenidors, que també hi ha petits tenidors a Alemanya, evidentment, vale? I reitero, un 25% va baixar el parquet de lloguer. Que jo sempre parlo, quan parlo d'aquests temes, i agafant una frase que ha dit abans al principi la Lucía, aquest preu mitjà de 1.000 euros a Barcelona, que és real, això no, evidentment no li dic que no, hem de buscar sempre, jo estudiava estadística primer, moda mediana i moda, no? que es deia, la mitjana no sempre és real. Per què? Perquè és veritat que pot haver-hi a l'Eixample barcelonès aquests preus, però a l'Extraradi no n'hi ha. A part, el Parlament de Catalunya regula per Catalunya. I torno a demanar perdó per la redundància, però és que de vegades sembla que les evidències no són factibles, no? A tota Catalunya no és igual. O sigui, Barcelona és veritat que està pujant. En els últims anys ha pujat moltíssim, i això és cert, eh? Ojo, això és cert. Jo no sé si un 30% com s'escolta ara, o més o menys, però és cert. Però torno a repetir, el Parlament de Catalunya legisla per Catalunya. Uh-huh. I en altres grans ciutats, com pot ser Tarragona, que ha baixat més d'un 2% el lloguer en l'últim semestre. Per posar un exemple.
Bé, avui taula d'anàlisi amb l'economista i màster en Economia Social, Ivan González, ara el sentíem, i amb la portaveu a Barcelona de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, més enllà d'aquesta norma sobre el lloguer, un sistema que és positiu per a l'economia, perquè, sens dubte, és una alternativa a la compra d'habitatges, moltes parelles joves, doncs el fet de llogar un pis a un preu assequible els pot permetre estalviar. Bé, en tot cas, els que ens escolten i saben una mica d'economia domèstica entenen el que diem. Però més enllà d'això, volia preguntar molt breument a Lucía Delgado i també a Ivan González per aquestes notícies que tenim ara sobre desnonaments i sobre ocupació. Com veu la PA, per exemple, aquest augment de l'ocupació de domicilis? També hi ha el dret a la propietat, no, senyora Lucía Delgado? I els drets dels propietaris.
Sí, nosaltres ja som les primeres que ja fa temps que estem doncs, assenyalant doncs, aquest fenomen, que no és nou, que nosaltres, per nosaltres, és la conseqüència justament, no, de les dolentes polítiques que es fan d'habitatge, perquè realment si no haguessin desnonaments no hi haurien aquestes ocupacions, no? I per nosaltres hem d'anar a l'arrel del problema i evitar aquests desnonaments i aquestes famílies que no poden accedir a l'habitatge ni de lloguer ni de compra, tinguin una alternativa habitual.
Clar, alternatives que no siguin l'ocupació, per descomptat.
Exacte, evidentment. Sí. No? I perquè les famílies no volen, l'experiència que nosaltres tenim, que la PA està més de 200 llocs de tot el territori espanyol, l'experiència que nosaltres tenim és que ningú vol ocupar i mai en la vida s'hagués pensat que hagués, no, ha d'ocupar, no, i es troba en aquesta situació, el que vol és pagar el seu lloguer, la seva aigua, la seva llum, i estar amb els seus fills i fer una vida normal. No?
Perdoni. Sí, que se'ns acaba el temps, senyora Lucía Delgado, però hem entès perfectament la base del que estava dient. Gràcies per haver-nos acompanyat. Alguna idea en 10 segons, senyor Ivan González?
No. Sí, evidentment hi ha desnonaments i desnonaments. També s'ha de lluitar contra l'ocupació, perquè l'ocupació és dolenta per les bones i per les dolentes. O sigui, és dolenta. I aquí jo afegiria la proposta que va fer l'ICAP, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, per regular aquest tema.
Gràcies, Ivan González, economista, i Lucía Delgado, portaveu de la PA a Barcelona. Que vagi bé i que entre tots puguem millorar un sistema d'habitatge més just a Catalunya. Adéu-siau a tots dos.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
I bona diada. Arribem al final del Mirador. Gràcies, amics oients. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escolteu, us dic, estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien.